Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 25 d'octubre de 2011. El fons de rescat europeu superarà el bilió d'euros. La cancellera alemanya Angela Merkel ho explicava ahir a l'oposició en una reunió preparatòria per a la votació de demà dimecres al Bundestag. El mateix dia, els líders de la Unió han de segellar a Brussel·les l'acord perquè Europa superi la crisi del deute. Mentrestant, a Itàlia, les discrepàncies en el si del govern bloquegen les reformes exigides per la Unió Europea. L'executiu de Silvio Berlusconi no va aconseguir ahir tirar endavant la reforma de les pensions que proposava, entre altres coses, retardar dels 65 als 67 anys l'edat de jubilació dels italians. Berlusconi havia convocat aquesta reunió extraordinària per portar demà els deures fets a la cimera de la Unió. Això després que a la trobada dels 27 diumenge Merkel i Sarkozy demanessin a Itàlia proves que s'estava estrenyent el cinturó. Les coses pinten malament per Itàlia en uns moments molt difícils per a la Unió Europea. Per exemple, ahir els conservadors britànics forçaven una votació per demanar un referèndum sobre la presència del Regne Unit a la Unió Europea. Hi ha crisi i també hi ha esperança. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Joan Pinyol a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Resumim en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Protecció Civil manté encara la prealerta per pluges, en especial a Barcelona i Girona, tot i que hi ha perspectives de millora en la meteorologia. Sol per avui, es preveu. Ahir va ser un dia de ruixats intensos a Catalunya. Diverses pertorbacions han creuat el territori en les últimes hores i han deixat pluges importants. Els xàfecs descarregaven amb força, recordem-ho, a les comarques tarragonines ahir al matí i també al sud de les de Barcelona i al Maresme. La llau d'accidents es va saldar amb un mort a Vidreres.
I Euskadi Íñigo Urkullo va proposar i derogar la llei de partits i acostar també presos. El president del PNB pensa que ara cal aconseguir un Parlament on totes les forces hi siguin representades, inclosa l'esquerra Versalhe.
Gaddafi serà enterrat avui en un lloc secret del desert de Líbia. L'anunci el va fer ahir el govern de transició i ha coincidit amb el trasllat del cos de l'exdictador exposat des de dijous en una cambra frigorífica a l'exfeu rebel de Misrata. D'altra banda, l'ONU ha reclamat una investigació a fons perquè hi ha versions contradictòries sobre els últims minuts en vida de Gaddafi.
I el Parlament de Catalunya va commemorar ahir al vespre el 40è aniversari del discurs del músic Pau Casals davant l'Assemblea de les Nacions Unides quan hi va rebre la Medalla de la Pau. Allà va reivindicar la identitat catalana.
I en esports destaquem que el Barça juga avui a Granada, partit de Lliga entre setmana. El tècnic Pep Guardiola va dir ahir que no vol arriscar en Puyol i va avisar sobre el perill del rival amb el qual l'equip blaugrana feia 35 anys que no s'enfrontava. La cancellera alemanya Angela Merkel va xifrar ahir amb més d'un bilió d'euros la quantitat que la Unió Europea haurà de destinar al fons de rescat europeu.
La cancellera busca suports de cara a la votació de dimecres al Bundestag. Demà, la cambra baixa alemanya, recordem que haurà de donar el vistiplau a la mesura. Quan acabi la votació, Merkel es desplaçarà fins a Brussel·les, on els líders de la Unió Europea, també de l'Eurozona, han de segellar l'acord perquè Europa superi la crisi del deute.
El fons per ajudar els països massa endeutats té una capacitat de crèdit de 440.000 milions d'euros que s'ampliarà fins a superar el bilió, segons revelava, com dèiem, la cancellera.
I la Unió Europea té damunt la taula dos models que no són excloents, segons ha admès també el govern alemany. El primer passa per avalar part dels bons de deute emesos per països com Espanya o Itàlia. La segona via és la creació del que s'ha anomenat vehicle de propòsits especials per atreure inversors de la Xina i també altres potències. En aquest cas, es podria comptar amb la col·laboració del Fons Monetari Internacional.
I a Itàlia, negociació contra rellotge ahir a Roma per anunciar reformes econòmiques que Brussel·les exigeix a aquest país. No hi ha, però, consens en el si del govern.
Silvio Berlusconi ha de buscar una reforma per convèncer la Lliga Nord, socis del govern, per arribar a un acord en les pròximes hores. La intenció del primer ministre italià és presentar un nou paquet de mesures davant la Unió Europea a la cimera de demà. La reforma de les pensions inclou també retardar dels 65 als 67 anys l'edat de jubilació dels italians, i és aquest el principal escull en la negociació amb la Lliga Nord.
Parlem de casa nostra. Protecció Civil manté la prealerta per pluges en aquest moment, en especial a Barcelona i a Girona, però avui sembla que s'imposarà el sol.
Al vespre ahir una pertorbació va entrar per Ponent i va obrir pràcticament tot el territori, va cobrir pràcticament tot el territori, va deixar també grans cortines d'aigua a gairebé tot arreu. Avui, però, tot apunta que el dia serà ben diferent i el sol s'imposarà amb només alguns núvols residuals als Pirineus, i a Girona les temperatures també tendiran a pujar.
I pel que fa a la circulació, al trànsit, la pluja d'ahir dilluns va complicar la situació a les carreteres catalanes. Hi va haver com a mínim 10 accidents comptabilitzats, i en un d'aquests se sap que una persona va morir a Vidreres.
La conductora d'un turisme va morir ahir a la tarda en un accident concretament en el qual es van veure implicats 3 vehicles, 2 cotxes i una furgoneta a la Nacional N2 a Vidreres.
Parlem del País Basc, on ha començat ja l'era posterior a la violència d'ETA. El president del Partit Nacionalista Basc, Íñigo Urkullu, apostava ahir perquè s'avancessin les eleccions al País Basc de manera que totes les forces poguessin estar representades al Parlament, incloent-hi l'esquerra Abertzale. Urkullu, que es va reunir amb el lehendakari Patxi López, va traslladar la idea que no té sentit treballar de manera conjunta amb una sensibilitat ideològica en referència a Bildu fora de les institucions. Escoltem el que deia Íñigo Urkullu.
No está en manos del Partido Nacionalista Vasco disolver el Parlamento ni convocar elecciones. No es el Partido Nacionalista Vasco quien condiciona la existencia o no del lehendakari López como lehendakari ni del Partido Socialista de Euskadi como partido en el gobierno vasco. Sin embargo, sí abogamos porque haya una reflexión sobre lo que es los pasos que en adelante tendrían que darse para que las instituciones, todas ellas, reflejen la realidad de las sensibilidades ideológicas que existen.
Urkullu també va dir que ara cal que el govern espanyol mogui fitxa i faci algun gest relacionat amb l'acostament dels presos etarres al País Basc. Aquesta va ser la primera de les reunions que Patxi López tindrà aquests dies amb els diferents partits per analitzar la nova etapa. Demà serà el torn del líder del Partit Popular, Antonio Bassagoiti. Notícies de casa nostra en format breu. El Reial Automòbil Club de Catalunya proposa que els conductors novells joves vagin acompanyats als primers mesos de conducció.
El RAC justifica la proposta perquè un jove té un 30% més de probabilitats de morir en accident de trànsit que la mitjana de la població catalana, i un jove que s'acaba de treure el carnet té 5 vegades més possibilitats de tenir un accident el primer any que un conductor experimentat.
La comercialització de la tercera emissió de bons de la Generalitat va arrencar ahir amb bon peu, segons les entitats col·laboradores.
Diverses fonts han constatat un interès alt per part dels inversors, i algunes entitats han afirmat que ja han col·locat el 20% del total que tenen assignat. Aquesta tercera emissió minorista de deute català es divideix en dos trams, a 1 i 2 anys, amb un tipus d'interès del 4,75 i el 5,25% respectivament.
Endesa invertirà més de 2.200 milions d'euros a Catalunya fins al 2014 per millorar les infraestructures i el servei elèctric.
I d'aquest pressupost, més de la meitat, més de 1.500 milions d'euros, es destinarà a ampliar la xarxa de distribució, que és el que notaran més directament les empreses i també les famílies, segons ha informat el president de la companyia, Borja Prado.
I tanquem aquest resum explicant-vos que el Parlament de Catalunya homenatjava ahir el discurs que va fer el músic català Pau Casals a les Nacions Unides ara fa 40 anys. Ahir es complia aquest 40è aniversari. Era el 24 d'octubre de 1971.
I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation
en l'acte que es va fer a l'ONU, Casals pronunciava un discurs d'agraïment en el qual reivindicava la identitat de Catalunya en un moment en què el franquisme encara era vigent. Ahir la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, recordava el tarannà pacífic i pacifista de Casals i també vinculava aquest tarannà amb l'esperança de pau que s'ha obert ara a Euskadi.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Com dèiem en els titulars, l'exlíder libi Muammar al-Gaddafi i el seu fill seran enterrats avui en un lloc secret del desert de Líbia, segons anunciava ahir el govern de transició del país.
L'anunci ha coincidit amb el trasllat del cos del dictador i del seu fill Mutassim, que estaven exposats des de dijous en cambres frigorífiques a Misrata. El govern interí va tancar aquest dilluns l'exhibició pública dels cadàvers perquè començaven a mostrar símptomes ja de descomposició. D'altra banda, l'ONU, entre altres organismes internacionals, ha reclamat una investigació a fons de la mort de Gaddafi, ja que les versions sobre els últims minuts del coronel continuen sent contradictòries.
Mentrestant, el nou govern de Líbia ha cedit a les pressions, sobretot d'organitzacions de drets humans, i ha obert una investigació per esbrinar les circumstàncies en què va morir Gaddafi i el seu fill.
I per internet han circulat nombrosos vídeos sobre els últims minuts de vida del coronel, i fins i tot un rebel ha assegurat que ell va matar Gaddafi. En l'àmbit polític es comencen ja a fer les primeres passes per formar un govern interí després de la declaració de diumenge de Benghazi, on formalment es va posar fi a la revolta. La fi del règim de Gaddafi, però, està evidenciant la brutalitat de les últimes setmanes de guerra. L'organització Human Rights Watch, per exemple, denuncia que ha trobat més de 50 cadàvers executats de partidaris de Gaddafi a Sirte, l'última ciutat que es va mantenir fidel al règim.
Més apunts de l'actualitat internacional. La Cambra dels Comuns britànica ha viscut la primera revolta dels euroescèptics. El Parlament va acabar rebutjant ahir una moció presentada per un sector dels conservadors que proposava preguntar als britànics en referèndum sobre la seva adhesió a la Unió Europea.
Dels 111 vots euroescèptics, una vuitantena eren del Partit Conservador, que amb el seu vot han posat en qüestió el lideratge del primer ministre David Cameron. El debat s'ha fet després que el diari The Guardian publiqués una enquesta que mostra que el 49% dels britànics votaria a favor de sortir de la Unió Europea.
L'organització Wikileaks, que ha publicat milers de documents comprometedors per als governs de tot el món, ha anunciat que deixarà de divulgar secrets oficials per manca de finançament.
L'anunci l'ha fet en una roda de premsa a Londres el seu fundador, Julian Assange, que es troba retingut al Regne Unit a l'espera que conclogui un judici d'extradició a Suècia per l'acusació de suposats abusos sexuals. Wikileaks ha assenyalat que suspèn la divulgació de secrets oficials davant el bloqueig arbitrari i legal que han aplicat entitats nord-americanes com el Bank of America, Visa, Mastercard, PayPal i Western Union, que l'han deixat ja sense accés a finançament.
Us expliquem també que Israel ha arribat a un acord amb Egipte pel qual aquest país deixarà en llibertat un israelià sospitós d'espionatge i ho farà a canvi de 25 egipcis que compleixen condemna a les presons d'Israel.
El jueu alliberat es diu William Grappel, té 27 anys i té nacionalitats israeliana i nord-americana. Grappel va ser detingut a Egipte fa uns mesos durant les manifestacions de la plaça Tahrir. A canvi del jove, Israel deixarà en llibertat a 25 egipcis que compleixen condemna per diferents delictes. El bescanvi entre els dos països ha de ser aprovat avui pel Gabinet per Assumptes de Seguretat que presideix el primer ministre Benjamin Netanyahu.
I la biografia de Steve Jobs revela que es va penedir de no operar-se abans del càncer que patia.
Així ho va confessar el seu biògraf Walter Isaacson, a qui va dir que es penedia de no haver-se operat just després d'haver-se-li diagnosticat. En aquest sentit, va lamentar haver rebutjat el tractament convencional contra el càncer per una combinació de dieta, herbes i pràctiques espirituals.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un minut i mig i serà un quart de nou. Esports, comencem parlant de futbol perquè el Barça juga avui al camp del Granada, un dels equips pitjor classificats a hores d'ara a la Lliga.
Pep Guardiola va comptar ahir a l'entrenament amb tots els seus jugadors, inclosos els lesionats, que de mica en mica van entrenant amb el grup. Aquest és el cas de Gerard Piqué, que va fer una part de la feina amb els companys. Puyol i Alexis van treballar a part i no formaran part finalment d'aquesta convocatòria per avui. I per ser res de nou en la roda de premsa de Josep Guardiola prèvia al partit, el tècnic va advertir del perill del Granada, un equip que va qualificar d'atrevit i també molt valent i per això espera un partit totalment diferent del del Sevilla, davant el qual els blaugranes, recordem, no van poder passar de l'empat.
El diari Mundo Deportivo va avançar ahir que 50 candidats dels 50 candidats de l'edició d'aquest any a la Pilota d'Or, 9 són del Barça.
A més de Messi, Xavi, Iniesta, que van completar el podi l'any passat, també són a la llista Cesc, Puyol, Piqué, Villalbes i Vidal. Ara els membres de la comissió de futbol reduiran la llista fins als 23 candidats definitius que es coneixerà el pròxim 1 de novembre.
I encara sobre el Barça, l'equip blaugrana iniciarà el 19 de novembre una campanya d'informació a socis i aficionats en què es recordarà que al Camp Nou ja no estarà permès fumar a partir de l'1 de gener, segons comunicava ahir el portaveu de la Junta, Toni Freixa.
I acabem amb un apunt encara de la Lliga de Futbol, perquè el Real Madrid juga demà a casa contra el Villarreal, mentre que l'Espanyol ho farà dijous a Cornellà al Prat contra el Betis.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre resum. L'Església Catòlica proposa la creació d'una autoritat mundial contra la crisi econòmica per resoldre els problemes financers. En un document del Pontifici Consell Justícia i Pau fet públic ahir, es critica durament el liberalisme econòmic, el materialisme i l'utilitarisme com a origen de la crisi. El Vaticà considera que l'obsessió del liberalisme per treure regles i normes al sistema econòmic és una de les causes de la fallida. El cardenal Peter Turkson, president de Justícia i Pau, va dir que cal crear una autoritat universal sorgida de Nacions Unides per controlar l'economia i ajudar els països desenvolupats.
I el papa Benet XVI ha animat els fidels a conservar i desenvolupar l'herència espiritual del beat Joan Pau II per poder-la transmetre a les generacions futures. El pontífex va rebre ahir els membres de la Fundació Joan Pau II, que celebra 30 anys des de la seva creació. A més, el passat 22 d'octubre es va celebrar també per primer cop la festa litúrgica en honor al beat. Benet XVI es va referir especialment al treball que fa la Fundació per formar el clergat i els laics de l'Europa de l'Est. En aquest sentit, el papa va destacar que la Fundació Joan Pau II ha aconseguit crear cercles d'amics de tot el món que no només recolzen materialment l'Església, sinó que també es formen en base a les ensenyances i l'exemple del papa polonès.
I avui comencen les jornades espanyoles de litúrgia organitzades per la Comissió de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola, organisme que presideix el cardenal Lluís Martínez Sistac. Es faran al Seminari Conciliar de Barcelona fins aquest divendres amb el lema Ars Celebrandi. Remarcaran la importància de l'art en la celebració per una bona participació en les celebracions litúrgiques. Després d'aquest informatiu, d'aquí a uns minuts, parlarem amb Joan Maria Canal, secretari de la Comissió de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Europa amenaça Itàlia amb una intervenció. El periòdico, Merkel amplia a més d'un bilió el fons de l'euro. El punt avui, el procés de Pau Basc, la incògnita de cara al 20N. I el diari Ara, un bilió d'euros per salvar l'euro.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula Merkel anuncia que el fons de rescat superarà el bilió d'euros. Diari El Mundo, PNB i Partit Socialista Basc competeixen en demanar beneficis per presos d'ETA. L'ABC, la última porta gran d'Antonete en un multitudinari adeu al corredor, al matador de toros. Diari Público, un bilió per sostenir a l'euro. I acabem amb el diari La Razón. El canvi del 20N traurà a una Espanya més forta.
Cada dia, mitjanit, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària nocturna amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Cada dia, a mitjanit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ara els millors preus són a Hipercor.
Tens centenars d'articles amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Per exemple, el lot de 4 iogurts Activia a 2 euros. Si te n'emportes 2, la segona unitat surt a 1 euro.
Perquè portem el preu molt endins.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït a l'autovia 2 a la zona d'Esparreguera. Ens queda un carril tallat en sentit Barcelona. Atenció, perquè parlem de cues importants, eh? Retencions durant uns 10 quilòmetres entre el Bruc, Esparreguera, molts problemes. Un matí més, com ahir, en aquesta autovia 2 per venir cap a la ciutat comtal. A banda d'aquesta incidència, a la resta de vies parlem d'aturades que hi són a la majoria de vies que envolten Barcelona, destaquem algunes. A l'autovia de Castelldefels hi ha aturades al Prat, a l'autopista del Garraf, retencions entre Viladecans i Sant Boi, o tot el cinturó del litoral amb aturades entre Sant Feliu i Cornellà venint cap a la zona franca. També parlem de trams d'aturades a la B23 entre Molins de Rei i l'Avinguda Diagonal, o a l'extrem nord ens quedem amb l'autopista del Vallès, la C58. D'entrada a Barcelona, el tram més complicat és el que arriba des de Terrassa fins a Badia, però també de sortida parlem de lentitud i retencions en aquesta C58 entre el Nus i Ripollet. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem en Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix, a normalitat, els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona estan circulant sense cap incidència en metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. Així que és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
I ara previsió, crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia. Déu-n'hi-do, l'episodi de pluges que vam tenir ahir va començar diumenge al vespre, però ha acabat avui de matinada a les comarques de Girona. Les quantitats de precipitació més importants es van centrar al litoral i prelitoral, tant tarragoní, barceloní com gironí. La previsió per avui, hi ha un canvi radical del temps, en aquest cas cap a bo. Això sí, aquestes primeres hores del matí hi haurà alguns núvols baixos al nord de la pressió central, planes i fondalades a l'interior del Pirineu, però ràpidament aquests núvols es desfaran a mesura que s'aixequi el dia i surti el sol. Per tant, quedarà una jornada amb cel esplèndid, cel serè, amb visibilitat excel·lent. Això sí, també aniran arribant alguns núvols alts i mitjans aquest matí per l'oest de Catalunya, però bàsicament seran escadussers, perquè a més aniran molt ràpid. Per tant, una jornada d'avui dimarts molt més tranquil·la. Les temperatures, evidentment, amb major insolació, doncs tendiran a pujar al centre de la jornada. De cara a demà, una nova jornada amb cel serè, visibilitat gairebé excel·lent arreu del país, però amb algunes novetats, i és que aniran creuant alguns núvols alts i prims al matí. De cara al vespre nit seran ja més compactes, n'arribaran de mitjans, alhora que també arribaran núvols baixos, tant pel Pirineu com pel litoral central i sud. I és que de cara a dijous ens arriba una pertorbació i els núvols de demà al vespre seran el presagi d'aquesta pertorbació. Demà temperatures similars o lleugerament més altes les màximes, i sembla doncs que dijous tindrem una nova pertorbació amb una nova regada a bona part del país, a veure si a Ponent arriba una mica més de pluja. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
El Seminari Conciliar de Barcelona acull des d'avui fins divendres una nova edició de les Jornades Espanyoles de Litúrgia, organitzades per la Comissió Episcopal de Litúrgia de la Conferència Episcopal. Aquesta comissió la presideix des del febrer passat l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Aquestes jornades es fan amb el lema Ars Celebrandi i volen subratllar la importància de l'art de la celebració per una bona participació en les mateixes celebracions litúrgiques. Els participants en les jornades tenen previst visitar la Basílica de la Sagrada Família aquest dijous i celebrar vespres i Eucaristia a la cripta el mateix dia. Parlem d'aquestes jornades nacionals de litúrgia amb el secretari de la Comissió de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola, el claretià Joan Maria Canals. Pare Joan Maria Canals, bon dia.
Bon dia.
En què consisteixen aquestes jornades de litúrgia?
És fer una reflexió sobre el tema que aquest any s'ha escollit. I s'ha escollit a Barcelona principalment per la Sagrada Família. Perquè el temple, la Basílica de la Sagrada Família, és un marc que ajuda a la participació de la celebració. L'art, celebrandi, és, diguem, com una ajuda per intensificar la participació, per fer la participació més viva, perquè no consisteix participar solament intervenir, fer una lectura o fer una pregària o cantar, sinó que la participació és aquesta configuració en Crist. Uh-huh. I amb aquest Crist que ha mort i ressuscitat. I en cada celebració el fidel que participa, aleshores té de sortir haver mort en Crist i ressuscitat en Crist, com és aquesta frase de Sant Pau. I aleshores la celebració, quan és més diguem, vella, aleshores ajuda aquesta participació i configuració en Crist. Per això les celebracions no és solament complir unes normes o unes rúbriques, sinó viure el misteri. Per això és aquesta setmana que estarem aquí a Barcelona, perquè abans aquestes jornades es feien sempre a Madrid. Però ja fa uns 6 anys que anem passant per diverses diòcesis. Uh-huh. I aquest any la comissió presidida pel cardenal de Barcelona, aleshores vam decidir que fos aquí a Barcelona.
Molt bé.
Amb aquest marc tan meravellós de la Sagrada Família.
Ràpidament s'esperen 200 participants, entre ells els bisbes que formen part de la Comissió de Litúrgia, per exemple el de Vic, Romà Casanova, també el bisbe de Bilbao, Mario Iceta, amb la recent bona notícia del comunicat d'ETA en el rerefons, també molt, molt present en la figura dels bisbes bascos. També el bisbe de Lleó, Julián López, i el bisbe de Mallorca, Jesús Murgui, així com el bisbe auxiliar emèrit de Toledo, Carmelo Borovia, i l'auxiliar emèrit de Barcelona, Pere Tena. Ràpidament, per acabar, alguns dels temes que es tractaran dins d'aquest lema Ars Celebrandi.
Comencem avui, aquesta tarda, a fer la relació entre l'art de celebrar i l'art de participar, que fa un professor de Sant Anselm, el padre Matías Auger, de Roma. I després es van veient diversos aspectes, no? La relació que hi ha entre la litúrgia de la paraula i la litúrgia eucarística. Després també la participació i ministeri sacerdotal, la catequesi, diguem, que és necessària per la participació del misteri, es té de fer una reflexió, sapigueu que celebrem, no? Després també ve, pues, explicar tot el que significa la Sagrada Família, que aquesta ponència farà el cardenal de Barcelona, don Lluís Maria Sistax, i després la predicació i la humilia, que també ajuda molt a la participació. Pues aquestes seran, podem dir, les conferències més importants que es donaran durant aquests dies aquí a Barcelona.
Des d'aquesta tarda, al Seminari Conciliar, jornades de litúrgia d'àmbit espanyol a la capital catalana. Que vagi molt bé, pare Joan Maria Canal, secretari de la Comissió de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola. Gràcies i bon dia.
Doncs gràcies i bon dia també a tots els oients.
De seguida la tertúlia, avui amb Josep Rull, Roberto Labandera i Ramon de Veciana.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius en risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació 11. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Ramon de Veciana, membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia. Bon dia.
Molt bon dia.
També tenim Josep Rull, secretari tercer de la Mesa del Parlament i regidor a Terrassa. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I finalment tanquem les presentacions saludant Roberto Labandera, portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament. Bon dia, senyor Labandera.
Bon dia.
Ara entrem en matèria. Són 9:15, última hora informativa amb els titulars i de seguida amb la tertúlia.
Roma per anunciar reformes econòmiques que Brussel·les exigeix a Itàlia. Demà se celebra la cimera de la Unió Europea amb decisions importants sobre la taula. La cancellera alemanya Angela Merkel ha xifrat a més d'1 bilió d'euros la quantitat que la Unió Europea haurà de destinar al fons de rescat europeu. El País Basc ha començat l'era post-ETA. El president del PNB, Íñigo Urkullo, ha apostat perquè s'avancin les eleccions a Euskadi, de manera que totes les forces puguin estar representades al Parlament Basc, inclosa l'esquerra Abertzale. De l'exterior, l'exlíder libi Muammar al-Gaddafi i el seu fill seran enterrats avui en un lloc secret del desert libi, segons ha anunciat el govern de transició del país. L'anunci ha coincidit amb el trasllat del cos del dictador, també del seu fill Mutasim, que estaven exposats des de dijous en cambres frigorífiques a Misrata. I en esports, el Barça juga avui al camp del Granada, un dels equips pitjor classificats a hores d'ara. Puyol i Alexis van treballar ahir a part i no formaran part finalment de la convocatòria per avui. Recordem, demà també juga el Real Madrid i l'Espanyol ho farà dijous. Fins aquí les notícies, la informació torna a les 9 del matí.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns i dimarts a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns i dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle.
La millor opció són els descomptes d'Hipercor. I amb aquesta ofertassa, sort i per millor.
40% de descompte en tots els matalassos i bases, excepte ofertes especials i matalassos de bressol.
Portem el preu molt endins.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Entrem ja en matèria en la tertúlia d'actualitat que avui compartim amb el secretari tercer de la Mesa del Parlament, Josep Rull, amb el portaveu de territori de a la comissió, portaveu socialista a la Comissió de Territori també del Parlament, Roberto Labandera, i amb el membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana, també advocat. El fons de rescat europeu superarà el bilió d'euros. Són perspectives de cara a la reunió de demà a Brussel·les per segellar aquest acord que pretén que Europa superi la crisi del deute. Mentrestant, totes les mirades apunten cap a Itàlia, perquè aquest país doncs, es troba en una situació especialment delicada. Les discrepàncies en el si del govern de Berlusconi han bloquejat en les últimes hores la tramitació de reformes que exigeix la Unió Europea. Quina impressió tenen, com veuen aquesta important reunió de demà?
Fins quan aguantarà Alemanya? Aquest és el tema clau, no? Ara per ara sembla que està disposada a assumir aquest lideratge. És un lideratge turmentat, és un lideratge a vegades poc evident, però tanmateix hi és.
Desacreditat per la seva pròpia oposició.
Exacte, sí. Diguem-ne, això de tenir oposicions poc responsables, veig que no és un tema...
Només de...
No, miro el Robert de la Bandera, que em mira amb cara d'odi en aquests moments. No, parlant seriosament, és important que tant França com Alemanya, que són els països que en aquests moments són aportadors més clars d'estabilitat i de recursos a la resta de la Unió, doncs, diguem-ne, exerceixin aquest lideratge no només en paraules, sinó amb aportació de recursos. Estem parlant d'aquest fons, diguem-ne, d'estabilitat, aquest fons de rescat europeu, en el qual hi ha una aportació per part d'Alemanya de pràcticament una quarta part dels recursos que tindrà. I, per tant, això, diguem-ne, suposa un nivell de compromís altíssim. També té molt retorn per a Alemanya. És un euro d'habilitat, un euro sacsejat pels mercats, diguem-ne, el que fa és perdre oportunitats, perdre, diguem-ne, opcions de creixement a la mateixa Alemanya. Però, evidentment, els països del nord el que demanen, diguem-ne, és a d'altres països, aquests països relativament poc solvents, doncs un exercici de responsabilitat i un combat més ferm contra un dels problemes greus que tenim, que és el dèficit pressupostari, que és haver estirat en determinats casos més el braç que la màniga, no? I tenir un descontrol important de les finances. I aquest és el cas molt evident d'Itàlia. Itàlia, que la percepció que tenim, Itàlia és un país amb un PIB molt potent, és un país que creix, però és un país que té uns nivells d'endeutaments extraordinàriament superiors als de l'Estat espanyol, les coses tal com siguin. El problema de l'Estat espanyol és un problema de dèficit, la diferència entre ingressos i despeses. El problema d'Itàlia és un problema d'endeutament que l'Estat espanyol no té tan intensament. I, per tant, o es prenen mesures molt dràstiques o aquesta amenaça, poca broma, d'intervenir l'economia italiana per part de la Unió Europea, això fa 2 anys no ens ho haguéssim pensat pas, i aquí Berlusconi l'agafa amb una majoria complicada, amb un Umberto Bossi, que saben que és un líder antieuropeu, no escèptic, sinó antieuropeu, diguem-ne, que en aquests moments està enarbolant la bandera italiana i que, evidentment, qui s'han cregut els europeus o la resta d'Europa de voler controlar elements que, des de la seva perspectiva, pertanyen a la sobirania. Però si Itàlia s'enfonsa, ens enfonsem tots, les coses tal com
siguin. Clar, també poca broma, perquè mirem a Itàlia amb la tranquil·litat de dir ara sembla que nosaltres no estem en primera línia.
Estem... Jo diria que en el tema de la crisi europea, si aquesta crisi ho sortim amb una solució europea o no ens en sortirem? Bé, sortir-nos, hauràs. Futur hi haurà, evidentment, però quin tipus de futur? Jo crec que...
Per tant, creu vostè que l'esperança és en Europa mateix?
En Europa. Jo crec que la situació, i a més la mateixa situació d'Europa, la mateixa situació de l'euro, el fet de que tinguem una moneda única, que és l'element clau en una crisi que és financera, justament, el que posa en evidència és que o la solució ve per un acord a nivell europeu o és absolutament impossible que sortim en bones condicions. I la sortida d'aquesta crisi ha tingut una direcció feble, és a dir, se les ha vist improvisar molt a la direcció i a la política europea, i algunes mesures tan importants com el tema dels bonus europeus, doncs han costat moltíssim que entressin com una de les solucions per garantir o per reduir aquest tema de dèficit. Abans es deia per part d'en Rull una qüestió que és important i que jo crec que val la pena tenir-la present, perquè crec que la gent d'Espanya ho ha de saber, i la gent de Catalunya. Espanya és el país amb la menor deute pública en tota Europa. El problema és l'endeutament privat i empresarial que existeix al nostre país, que és el que limita les capacitats d'ingressos a través del sistema fiscal. El que li diuen al govern espanyol a Europa és el problema seu és que les famílies i les empreses estan endeutades i no podran pagar impostos. Però el problema no és el deute públic, és el més baix de tota Europa. S'ha fet una bona gestió en aquest sentit en termes de deute d'Espanya. Ara, a banda de dir qui posa la medalla de la millor deute o poca deute, jo crec que el tema de futur que nosaltres hem de mirar en aquesta circumstància, i aquí està el tema responsable, és el tema de la supervivència de l'euro com a moneda única. I totes les polítiques que s'estan fent justament van en aquesta mesura. Berlusconi, el govern de Berlusconi no és precisament un govern que hagi estat caracteritzat per polítiques progressistes o de despesa social incrementada. Són nosaltres els temes que té Itàlia, que per cert continua sent una de les potències industrials del món. O sigui, sí, per tant, en aquesta crisi està subvertint pràcticament tota l'ordre d'ordres. Però deixa'm que li digui també una qüestió sobre la responsabilitat de les oposicions. Catalunya té president. Catalunya té president. Artur Mas és president de Catalunya per la responsabilitat d'un partit polític, dit Partit dels Socialistes de Catalunya, el meu partit, que es va abstenir en la sessió d'investidura. Si no, hores d'ara...
No va votar,
hores d'ara, si no, segurament estaríem en una altra circumstància. Però dic perquè, quan parlem de responsabilitat, hi ha una altra cosa, que és aquells acords que se signen s'han de complir. Si no, realment, anem a la irresponsabilitat del que governa, que pot generar determinades conductes en l'oposició. Però sí que hi ha oposició responsable a Catalunya.
Parlarem de responsabilitat en l'àmbit català, perquè abans de la tertúlia ho podem dir, senyors, hem comentat breument el tema dels pressupostos i de la responsabilitat. Ho podrem tractar, però potser separarem el tema europeu.
Com que el company Rull ha deixat anar una frase i després s'ha rectificat i en parlem en sèrio.
Qui té cua de palla sencer, l'oposició, diguem-ne, Catalunya està formada per...
No és cua de palla. Hi ha un partit, ho hem dit, un partit de l'oposició...
Està formada per 6 formacions polítiques, però veig que el senyor Labandera s'ha sentit directament interpel·lat.
Realment li preocupa.
Directament interpel·lat.
Socialista. La resta crec que li importa poc.
Bé, després entrem en això. Senyor de Veciana, sobre el tema d'Europa, l'euro, Itàlia i la reunió de demà.
Molt breument. Jo crec que Europa és una unió econòmica i es posa de manifest la manca d'unió política. O sigui, falta una autèntica direcció política única a Europa. Això fa doncs, que cada cop hi hagin aquests avanços abatzegades. I jo crec que Itàlia té un avantatge, té major deute que Espanya, evidentment, però té més capacitat de retorn. És a dir, l'economia italiana és molt més forta que l'espanyola. No és un problema de volum de deute, sinó la capacitat de retorn. I aquí crec que Espanya no té musculatura ni empresarial ni financera per aquest retorn. Jo crec que ens ha de preocupar això. La vessant positiva tot d'aquest plantejament de Merkel és que per fi es comença a veure un plantejament ja tancat del tema. És a dir, ja es reconeix que té que haver una condonació de deute, jo crec que això és positiu, perquè és un enfrontament a la realitat seriós, i d'altra banda hi ha un tancament ja de xifres, és a dir, ja sabem realment quins seran els diners que posarà Europa per aquest rescat, i jo crec que això obligarà que un dels governs saber quins són els seus límits d'actuació. El tema aquest d'Itàlia i la manca d'assumpció de determinades reformes, evidentment, aquestes reformes de la jubilació evidentment no són les que ens trauran de la crisi. Aquestes reformes són a llarg termini i crec que és un plantejament més de futur que de present.
Però dona la sensació que hi ha uns deures per fer de cara a demà. Sí, corre
sí.
Cuita.
Sí, 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 no, evidentment. El problema d'Itàlia és un problema polític, és un problema polític de fons que crec que no ha d'influir a la solució europea que apuntava el Roberto Labandera, però sí que bueno, és una qüestió que l'economia italiana té molt de pes a Europa i convé que entri en sintonia amb la resta de reformes que es fan a Europa.
Sí, el senyor Labandera havia demanat intervenir també.
No, jo només per puntualitzar una cosa, Ramon. Jo crec que no podem dir que Espanya no té capacitat de retorn del punt de vista econòmic ni de producció perquè la té. L'altra cosa és comparar-la amb la d'Itàlia, que segurament Itàlia té una major capacitat perquè té un major volumen de producció industrial. Però jo crec que Espanya la té, Catalunya també la té, aquesta capacitat.
Bueno, sí, sí,
jo crec que seria diferent, per exemple, si parlem d'altres països de la Unió Europea, que no voldria assenyalar ningú perquè si no sembla que estiguin dient tu tens i tu no tens capacitat de retorn. Ara, aquesta capacitat de retorn des del punt de vista industrial, una de les qüestions importants en aquesta crisi és que el sector que realment manté més activitat i millor activitat en el nostre país continua sent l'industrial. És el que menor pèrdua de llocs de treball ha tingut. Llavors, jo crec que el missatge que podem enviar a Ramon, compartint la teva tesi, de que evidentment el tema està en la capacitat de retorn del tema de deute, que això no ho discutim, és el tema de dir en tenim major o menor capacitat. No oblidem que, per exemple, abans de començar la crisi, Espanya estava en unes condicions de poder seure entre els països més industrialitzats i amb major producció. I això no era fictici, era en base a unes dades que eren concretes. Ho dic no, més que l'àmbit de polèmica, l'àmbit de precisem, perquè sí que hi ha altres zones de la Unió Europea que tenen major dificultats. Sí. Jo no vull tampoc assenyalar-les, perquè crec que almenys si l'esforç europeu és un esforç conjunt, és un esforç que hem de tenir tot. Ara falta direcció política i lideratge, i és, jo crec que és un tema de la unitat europea. Aquí ens falta una Constitució i un poder, tenim un president europeu i en canvi no ens sentim amb el pes polític allà. Hi ha dos estats que continuen marcant la pauta, però trobem a faltar a Kohl, a Delors, a Mitterrand, a González, que van fer la Unió Europea aquella, jo crec que falten lideratges d'aquesta mena en aquest moment.
No, senyor Bassena i després el senyor Rull.
No, només un apunt, és a dir, per saber on estem, Espanya ha passat del lloc 9 de com a potència mundial al 12. Vull dir, i això en molt poc temps. Evidentment, Itàlia té més capacitat d'endeutament. És que comparar endeutaments amb països amb potències econòmiques diferents, jo crec que no és de rebut, en el sentit de que, com passa a l'economia privada, té més capacitat d'endeutar-se, qui té més capacitat econòmica. I, evidentment, fer comparacions a nivell inclús absolut no és comparable. A nivell relatiu és comparable.
Per això, Ramon, he dit això. No ho compararia.
Sí, sí.
Crec que hem de reconèixer.
Vull dir que Espanya ha fet un salt enrere importantíssim. Vull dir que això ho hem de tenir present, que Espanya en aquest moment té una capacitat de devolució a nivell financer i econòmic bastant limitat.
Sí, senyor. Bàsicament perquè l'estat espanyol en el seu moment creixia sobretot en base a la construcció de l'estat espanyol i parcialment també Catalunya, i aquest és el problema. Per tant, hi havia una economia que creixia, una economia que era capaç de crear ocupació, però, diguem-ne, en una situació de precarietat important. En el moment que peta la bombolla immobiliària, aleshores comencem a ressentir-nos. Per què Catalunya està relativament aguantant una mica més? Bàsicament perquè aquí hi ha una certa potència industrial una musculatura industrial.
Les zones industrials estan aguantant bé.
A l'Estat no hi són. Per què Euskadi aguanta molt més? Potència industrial, innovació i concert econòmic. És a dir, ells tenen aquests tres elements. Però més enllà d'aquest lideratge, a mi també m'agradaria trencar una llança a favor del president de la comissió, d'en Durão Barroso, que aquí fa la sensació que pugui ser un home espès i poc compromès, però ens comenta la gent que tenim al Parlament Europeu, en Ramon Tremosa, que qui està posant les propostes més audaces i més realistes de cara al futur, diguem-ne, per aconseguir això més Europa, justament el president de la Comissió, que, entre altres coses, el que ha demanat és que la Comissió Europea, que per entendre'ns és el govern d'Europa, pugui tenir recursos propis. En aquests moments la Unió Europea té un pressupost, diguem-ne, relativament baix, molt, molt baix, diguem-ne, fruit bàsicament de les aportacions dels estats, però no té recursos propis. I, per tant, el que es tractaria és que la Unió Europea, la Comissió, pogués tenir pressupost propi. Es planteja de crear aquest tribut per les, diguem-ne, tot allò que fa referència a operacions financeres, i home, aquest seria un bon mecanisme que donaria, diguem-ne, faria que la Unió Europea deixés de ser un actor virtual, que en aquests moments massa sovint és un actor virtual. I després, ja per posar un punt de polèmica, si diem quina és la situació que hi ha a Itàlia, dèficit endeutament, a Espanya dèficit endeutament, a Catalunya tenim, diguem-ne, les dues malalties. Tenim un problema d'un dèficit, diguem-ne, més disparat del que ens pensàvem, i tenim un problema greu d'endeutament. De fet, som la comunitat autònoma en aquests moments més endeutada, i això respon a dues coses. Primer, un problema de gestió, però segon, un problema de finançament de Catalunya com a territori.
Sí. Em sorprèn que ho digui el senyor Rull, que és el partit que va tancar el concert, bueno, el concert, el plantejament, el finançament econòmic a l'últim estatut. És a dir, el senyor Mas va a Madrid, tanca amb Zapatero quin és el model de finançament econòmic, i al cap de 4 anys ja tornem a ser les mateixes.
No em sembla un serà... Perquè no s'ha complert, aquest és el problema, perquè la sentència...
No, sí que s'ha complert.
La sentència del Tribunal Constitucional elimina aspectes que són essencials d'aquest sistema de finançament. I, per altra banda, l'acord de finançament a què va arribar Castells amb Zapatero és un acord
euros?
que ignora no, aquell plantejament que tenia una punta, una peça, em deixes acabar, una peça, sí. una clau de volta, que era el que en dèiem el principi d'ordinalitat, per entendre'ns. Nosaltres, abans de fer les nostres aportacions... No, però aquest és un dels elements bàsics de l'acord entre el Mas i el Zapatero, que era el principi d'ordinalitat, que era de dir, escolti, Catalunya, nosaltres, abans de participar amb la solidaritat amb la resta de l'Estat, érem, quan es va pactar aleshores, el tercer territori amb renda per càpita disponible, i després d'exercir tots els sistemes d'anivellament, de solidaritat, passem de ser els tercers més rics a ser els dotzens més rics, i això, evidentment, és un mecanisme de descapitalització. Què pretenia aquell sistema de finançament? El que pretenia era reduir el dèficit, que vol dir que se'n retornin més diners de l'esforç fiscal que fan els catalans. I aquesta era la pedra angular de l'acord entre en Mas i en Zapatero, una pedra que va ser tombada en primera instància, diguem-ne, pel Tribunal Constitucional, i en segona instància també descartada per aquell acord que va fer l'anterior govern. I per tant és lògic que en aquests moments Artur Mas, com a president de la Generalitat de Catalunya, digui, escolti, jo aquell pacte que vam fer l'anterior govern, Convergència i Unió, no va avalar, i ens van dir de tot. Però em sembla que no ens equivocàvem, no avalant-lo. No ens equivocàvem.
Les paraules aquestes de Rull s'han de precisar, però moltíssim, perquè es diuen xifres i es diuen coses amb un ordre absolutament interessat. Perquè el sistema de finançament pactat per Artur Mas, i que va servir en aquest país fins a l'any 2006, doncs donaven a favor en l'avanç anual 250 milions d'euros. Què ha passat i què ha ocorregut amb el 2009, que és el que s'ha tancat amb el primer sistema de finançament? 2.500 milions d'euros. O sigui que no és un sistema dolent el que va negociar el conseller Castells i que va negociar el govern central.
El dèficit de Catalunya quin és?
I que té... No, sí, però no barregem les coses.
No, i tant,
les qüestions importants. És a dir, vostè, ara parlem de qual és el balanç.
El dèficit és la diferència entre allò que donem i allò que ens toca.
El balanç finançament és aquests. És a dir, de 250 a 2.500 milions d'euros. Una multiplicació tan simple com per 10, que en temes econòmics és molt important. I, per tant, nosaltres què diem això? Aprofundim en aquesta qüestió. Els acords que van arribar el president Zapatero i l'actual president Mas, en realitat, com que no queda un acte de constància dels acords secrets, perquè després el que hem tingut és l'Estatut, no en tenim d'aquelles converses, no sabem exactament si van parlar d'això o es van dedicar a comentar, tots dos són forofos del Barça, també una part de la reunió va anar d'allò. No vull frivolitzar, però dic, no sabem exactament què va passar allà. El que sí sabem és el que després hi va haver en l'acord econòmic. Aquest econòmic és un acord que és bo. Ara, la crisi no ve. La crisi no ve del sistema de finançament de Catalunya. Uh-huh. Cuidado, no ens equivoquem, perquè aquí hi ha algú que pretén que la teoria de que és l'Estatut i és el sistema finançament de causant de la crisi. No, la crisi té un altre origen, i per tant, des del punt de vista...
Hem parlant d'Europa i hem aterrat a casa nostra, que també està bé.
Des del punt de vista... Ara, com que som a Europa, com que som a Europa, jo crec que el tema és molt important.
Sí, ràpidament.
Molt ràpid de dir, aquest sistema no era el millor, el que es va pactar l'any 2002, però miri, una dada. L'any 2003, el pressupost de la Generalitat era de 17.000 milions d'euros. 17.000 milions. L'any 2008 el pressupost de la Generalitat era de 37.000 milions d'euros. I això, aquest increment, no ve només per el tema d'incrementar la pressió fiscal, que es va incrementar, sinó que el país va créixer, però també el sistema de finançament de manera insuficient, però permetia que hi hagués un cert creixement. Per tant, el problema no és tenir més recursos en termes absoluts, sinó el problema és com baixem el dèficit fiscal, que és la diferència entre la riquesa que generem i allò que se'n retorna en
pressió. I com gastem?
Que en aquests moments... Sí, sí, també estic d'acord amb com gastem, perquè en aquests moments el que tenim és tenim un mal sistema de finançament.
Gastem en el nou hospital de Sant Pau.
Hem de fer front a una mala gestió i en les inversions. A una mala gestió terrible.
En l'hospital de la Vall d'Hebron, gastem en un nou hospital al Baix Llobregat.
6 milions d'euros d'interessos diaris.
Justament. I estem pagant, i pagaria tota la vida aquests interessos, i pagaria més impostos.
És una irresponsabilitat.
Sempre que se n'és a favor de la sanitat pública. El que passa és que ha tocat els interessos privats de la sanitat, que són els que avui estan al govern.
Senyors,
interessos privats de la sanitat...
Quan avui paguem tres vegades més interessos que fa quatre anys...
Aquestes històries que assenyaleu estan en les noves escoles, estan en els nous hospitals, estan en les noves carreteres, estan en els serveis ferroviaris que s'han fet, i que vostès, de cap de les maneres, volen reconèixer. I jo crec que el futur, a més, les generacions futures, donaran una raó claríssima.
Per l'esquerra els recursos públics són infinits i els paga la gent.
Europa estan governant les dretes com aquí a Catalunya i miri el resultat que té.
Són els interessos.
Berlusconi està més al prop del seu partit.
No pot tirar més el braç que la màniga.
No.
Sap quan ens gastarem l'any que ve?
S'està equivocant.
Saps quan...
Està, a més, culpabilitzant.
Quan ens gastarem amb infraestructures l'any que ve?
Unes polítiques en favor de la gent.
No parlin a l'hora.
No siguin sensibles, senyor Rull. No siguin sensibles.
Aquest és el problema.
No pensen en el benefici del sistema privat.
Vostè
exclusivament és representat...
S'apropen les eleccions...
Sí, sisplau, deixem el...
Tan endeutats que no tindrem marge de maniobra. Diu, sí, però és que ja ho hem fet. Home, és que només faltaria, diuen, clar, les escoles les vam fer...
N'ha sigut
de
filfarro.
Les vam fer, els hospitals també.
Exacte.
Home, però hi ha un principi de sostenibilitat. Aquest és el tema. Tant que, torno a repetir, és que és molt greu, això. És a dir, la situació és tan complicada que aquest any i l'any que ve no tenim marge per començar noves infraestructures, Bàsicament perquè
a vostè no li preocupa la gent. Li preocupen els interessos privats que hi ha de determinats sectors. No li preocupa la gent, no sigui... Mira, en política
ho deia, que el PSC...
En política...
Els bascos diuen s'ha echado el monte, no. Doncs en aquests moments...
No, s'ha echado el monte. El PSC el que diu és que en política hi ha una qüestió que està claríssima, i és que no se pot ser...
Legítim però equivocat.
Senyors, deixem el debat que ha derivat aquesta bilateralitat entre Convergència i Unió i el PSC...
Que al final els ciutadans el que veuen és, escolti, tenim una situació terrible, tenim un 20% d'atur i vostès es barallen a la ràdio.
Vostè ha començat el debat i jo li dic que tenim president gràcies al PSC.
Coses que passen.
Si no, no tindria...
Gràcies també als ciutadans que van votar i, en tot cas, aquesta sessió en el PSC es va abstenir. Avui compartim la tertúlia amb Ramon de Veciana, membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia, amb Josep Rull, secretari tercer de la Mesa del Parlament, i Roberto Labandera, portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament. Com que ens hem allargat amb Europa i les finances públiques i el sistema de finançament, no tenim gaire temps per parlar d'Euskadi i de l'acte que es va fer al Parlament en homenatge a Pau Casals. Sobre la Pau a Euskadi, ahir van començar els contactes del lehendakari Patxi López amb les forces polítiques, va ser el líder del PNB, Íñigo Urkullu, que va fer algunes peticions al lehendakari, acostament de presos, i també va suggerir la convocatòria electoral avançada.
Sí, bàsicament té molt sentit, això que diu el president de l'Euskadi Burubatxar, el senyor Urkullu, bàsicament perquè recordem que a les últimes eleccions a Euskadi no totes les formacions polítiques hi van poder participar. No entrarem a valorar si la llei de partits polítics va ser un bon instrument o no va ser un bon instrument. Aquí em sembla que no ens posaríem massa d'acord. El que és cert és que ara en un nou escenari en què hi ha una renúncia per part d'ETA a utilitzar la violència, parèntesi, absolutament execrable l'actitud d'ETA de l'entorn de Batasuna durant aquests anys, que és allò un exercici de totalitarisme com feia molt temps que no es veia a l'estat espanyol. Per tant, parèntesi, ara hem d'obrir un nou espai d'esperança i aquí és important que tots els actors hi siguin, i per tant té lògica que es demani d'unes eleccions al qual tots els bascos es puguin expressar lliurement.
Senyor Labandera?
No, jo crec que en principi en el tema electoral no entraré a valorar-ho perquè ho ha insinuat però no ha fet un plantejament polític determinat. Estem en un període electoral i suposo que també hi ha interessos electorals del PNB de poder tornar a tenir el govern d'Euskadi, per tant jo crec que tot això prima aquí i tal. Ara, és evident que després d'aquesta situació, jo crec que és una situació el començ d'un procés, no és el final, no estem davant de la dissolució de l'ETA, sinó un plantejament d'alto al foc definitiu o d'abandonament de les armes, però jo crec que han d'haver passos encara més potents i més importants. Després, la participació democràtica l'hem defensada, a vegades també d'aquest micròfon, de totes les forces que creguin en el sistema democràtic i que el facin servir amb interessos democràtics. També dir que, per exemple, molts comportaments de Bildu en els àmbits de govern que ha estat m'han provocat personalment alguna decepció, justament per la manca de sensibilitat davant de tots els sectors d'Euskadi i un partit així sensible davant de tothom.
Senyor de Veciana.
Sí, ETA no ha desaparegut. S'anuncia que no farà accions armades, però ETA no s'ha dissolt, ETA no ha entregat les armes. L'agenda electoral la marca la democràcia, és a dir, en aquest moment al Parlament del País Basc hi ha totes les forces democràtiques que es van presentar a les eleccions. Van quedar fora les que no eren democràtiques. I, evidentment, la proposta d'Urkullu, qui marca l'agenda no és ETA, i ETA no marcarà l'agenda de la democràcia, és a dir, es marcarà des del Parlament Basc i des del Parlament Espanyol, i pretén avançar, diguéssim, amb aquest propòsit. Jo crec que té una finalitat electoral claríssima, perquè el PNV encara no ha acceptat que hi ha un lehendakari que és socialista, amb suport del PP, i que fins que ETA no es dissolgui absolutament i entregui les armes, crec que qui ha de marcar les normes és el Parlament Basc i el Parlament Espanyol. Fugir d'això és una fugida endavant que, evidentment, qui perd és la democràcia.
Ha fet algunes declaracions Rosa Díez aquests dies, la líder del seu partit, senyor de Veciana. Com veu la situació ella?
Ella, evidentment, aquest no es creu
ella. Ella que va ser exconsellera en un govern de coalició,
sí,
per exemple.
I que viu la realitat basca perquè ella és basca. Doncs ella no s'en fia d'ETA, evidentment. ETA ha fet molts manifestos i molts comunicats que ha incomplert sistemàticament i que, per tant, mentre ETA estigui armada, la democràcia segueix estant sota l'amenaça d'ETA, encara que hi hagi aquest període que sembla que doncs, inicia un període nou. Evidentment, l'eina que hem de fer servir la democràcia és la política penitenciària i després garantir-nos de que no hi haurà cap pas enrere.
En tot cas, l'avançament electoral és una cosa circumstancial, pot avançar-se o no, però aquí hi ha una necessitat de diàleg polític multilateral.
No, però no és un element circumstancial, és si en el Parlament de Vitòria hi són tots o no.
Sí, però vull dir que si són l'any que ve o d'aquí dos anys, tampoc...
Jo estaria parcialment d'acord amb el que comentaves, que fins que ETA no es desarmi efectivament, això és el que va passar amb l'IRA, diguem-ne, hem de ser molt prudents encara, però en el Parlament de Vitòria hi han de ser representats tots.
Ara hi ha una coalició de Bildu amb Aralar, per exemple, i Aralar en aquests moments està... Sí que hi ha representants de l'esquerra abertzale al Parlament que en el seu dia van fer allò que tocava per part del poble basc, no només per la llei, que era manifestar el respecte a democràcia i la via democràtica.
Hem d'acabar, per cert, senyor Rull, l'acte molt bonic i l'acte d'homenatge a Pau Casals. No tenim temps de comentar-lo.
Impressionant.
Impressionant, no? Sí, recordant que fa 40 anys va dir Hello, no I am a Catalan.
Sí, i acabava dient contra totes les guerres, contra la inhumanitat de les guerres...